ràdio comença Que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí. El món dels famosos a Catalunya Ràdio.
He sentit exclusiva? El meu moment preferit del programa, tant com el moment Activia Kèfir, l'aliat cremós i deliciós de la teva microbiota a qualsevol hora del dia. Activia Kèfir patrocina Que no surti d'aquí.
Hi havia aquí un tràfic de pinces, d'aquestes pincetes per treure palets. Juliana Canet, molt bona tarda.
Bona tarda, Roger.
Marta Montaner, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Un moment que m'he equivocat de guió. I estàvem a punt de fer el programa d'ahir. Perfecte.
Això sí que no, eh?
Tot controlat.
Això sí que de cap de les maneres, eh, Roger?
Tot controlat.
Què creieu que passaria?
Que...
si ens fotéssim a fer el mateix programa, com si res estigués succeint.
Tindríem una allau de whatsapps que jo us avisaria a l'instant. Crec que algú dels tres se n'adonaria que estem fent un contingut repetit.
Però no, 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 dic des de la consciència, des del dinem a fer exactament el mateix.
Com un experiment.
De col·leccionista, perquè no quedaria exactament igual.
Exacte, seria diferent.
Sí.
Perquè mai saps per on sortiràs. Si el que et farà brotar seran els emojis que ballen o el flamenco.
Seria gent. Ho fem una versió diferent del programa d'ahir, veure quina us agrada més.
Què hauria de dir jo als oients? Això, no, estem fent un experiment.
Sí.
Tu gaudeix.
Exacte.
Relaxa't i gaudeix.
No és ben bé el mateix, és una versió, com quan un músic fa una versió d'una cançó.
Clar, les versionen inclús ells mateixos.
Quins rotllos us tireu.
Molt, per no treballar.
Jo crec que un dia ho hauríem de fer.
Sí, per estalviar-nos feina. I el bé que ens ho passem fent guió.
Ah, no, és de les millors parts.
Jo m'ho passo pipa fent guió.
Clar, jo penso que, per exemple, la gent que fa obres de teatre, que cada dia fan el mateix guió, hi ha un moment que deus anar ja com amb un pilot automàtic.
Les funcions que fem de teatres, que no som actors, però justament crec que per això intentem afegir novetats a les funcions.
No fer-ho exactament igual.
Perquè si haguéssim de repetir el mateix de Vilafranca o la mateixa funció de Tarragona...
m'explotaria el cervell a mi.
Sí.
No ho podria suportar.
Necessitem novetat. Poder explicar alguna cosa que sigui fresca.
Absolutament, absolutament. Mira. Bé, anem cap al WhatsApp del programa, com cada dia, el 677 27 10 58, perquè l'audiència ens torna a reclamar que actualitzem la carpeta de Can Núñez Roy. Ens diuen, soc una mami de dues criatures.
Ai,
i us escolto sempre.
Ai, felicitats, que mones.
Sí. Gràcies per la feina. Us escric perquè ara ja fa dies que no parleu de la nostra parella de perfectes, en Miki i la Sara. Heu vist el seu últim post d'Instagram? Està super nostàlgica d'estiu. Ens representa a tots, oi?
És a dir, jo entenc que quan comença a sortir...
nostàlgica de l'estiu que vindrà.
Que és veritat que quan comença a sortir una mica el sol i sembla que la primavera comença a introduir-se a poc a poquet en la nostra rutina, hi ha com una febrada, unes ganes de sobte que sigui l'estiu i que faci una calor de Déu, que després a l'hora de la veritat, quan estàs a 40 graus, estàs somiant en el fred, i a la Sara Roy li ha agafat una febrada d'aquestes i ha compartit diverses fotografies. Pot ser això...
Hey, Sara Roy, per qui no la tingui controlada.
Sí, pot ser 40.000 seguidors, més o menys.
Pot ser un senyal de crisi, perquè de vegades quan enyores coses i et poses nostàlgica també és per alguna cosa.
Espera, perquè aquí he fet una investigació i ara arribarem a port. Vosaltres sabeu que la relació entre en Miki i la Sara és un dels pilars fonamentals d'aquest programa
i
és per això que l'Orientat ens exigeix.
És un bastió.
Que qualsevol petit detall sigui comentat pràcticament a temps real i així ho farem avui també. Abans de res, vull recordar-vos d'on venim, perquè per saber on som o on anem,
ai,
és molt important
tornarem
una mirada
al Marroc.
Ja
veuràs
que ja tornarem a anar a les Marroques.
Un moment.
Una altra vegada. Mira que no hi he estat, però tinc la sensació d'haver-lo trepitjat 8 vegades.
500 vegades, tio. Estan sempre allà el Miqui i la Sara.
Dic això perquè...
Podrien traslladat, s'han pillat una caseta allà al Marroc.
Sí, no, i cada divendres en Miqui ve aquí a fer eufòria.
Els hi va
encantar.
Mitja horeta d'avió, què?
Jo tinc la sensació que aquests dos estan en una de les millors èpoques de la seva relació. Encara que hi hagi dubtes de tant en tant, per un seguit de coses que ara us ho explicaré. I també penso que no és fàcil estar tan bé en el moment que estan, perquè estem parlant d'una relació que ja comença a tenir els seus anys.
Quants anys són? 7 o 8?
Farem... sí, 7 o 8. O 5 o 6, no ho sé, ara mateix, la veritat.
Són moltíssims,
crec que va ser una mica abans de la pandèmia. Sí, com 6.
Bé, aquesta era l'entrevista...
No té perdó, aquesta declaració és un insult.
No sé si són 4 o 8
anys. Sí, o 6 o 7 o 5 o 6.
I és la mateixa declaració que tampoc em sembla tan... bueno, que ell diu que no es casarà, que ell no vol casar-se, però per un tema econòmic.
No, però això està bé.
Les dues coses juntes pot semblar molt dramàtic, però això no treu que aquests dos, jo tinc la sensació que estan bé. Aquesta era una entrevista de la tardor. Una tardor que no oblidem, i vosaltres se m'heu avançat, però és que va ser molt important.
Sí que no ho oblidem.
Va ser molt important.
Ho vaig passar també en aquell viatge al Marroc.
Per la parella, per Catalunya i també per nosaltres, que va ser quan en Mic i la Sara van fer una escapadeta tots dos sols, i això serà important perquè explicarem al Marroc. Jo demano disculpes perquè reconec que sóc molt pesat amb aquest viatge, perquè és un viatge que m'hauria agradat fer a mi.
Clar, és això, és una qüestió en realitat d'expectatives, sí, i de desitjos propis.
Però és que tinc la sensació que aquest viatge va ser un punt d'inflexió en la seva relació. Tots dos van compartir unes fotos increïbles al mig del desert i ja vam comentar en el seu moment que se'ls veia radiants.
Home, amb tanta duna també és fàcil.
Però per què no els portem al programa un dia els dos? I els hi preguntem, realment, al Marroc us va canviar la vida o no?
Totalment, és que jo vull que vinguin per parlar-ne.
O us agrada més quan us aneu a pals al cap de setmana.
O potser, Roger, prefereixes que no vinguin mai per poder seguir alimentant aquesta fantasia teva.
A mi sí venen i em diuen que Marroc va ser un pur tràmit i que quan van arribar allà volien tornar a casa, a mi em destrossen la meva teoria.
Se trencarà alguna cosa per dins.
Suposo que dimitiràs.
Hauria de posar el càrrec a disposició, això està claríssim. A ells els encanta fer escapadetes amb altres parelles. Per això dic que és molt important que aquesta escapada la van fer sols.
A vosaltres us ha agradat fer escapades amb parelles?
Jo mai he tingut o l'oportunitat o la voluntat de fer-les. Jo mai he tingut una parella que diguéssim, va, mira, amb aquella parella ens portem bé, a partir d'ara ho farem tots junts. Jo no.
A mi tampoc m'ha passat. Una època sí, però després ja no.
A mi sempre m'ha fet un fàstic impressionant. O sigui, jo alguna vegada que poder el meu ex havia atrevit a plantejar la possibilitat de fer una cosa...
Te podríem anar...
Ja ho frenava. I si jo tenia un moment de debilitat, perquè de vegades, encara que no t'agradi alguna cosa, et despistes, ell també em frenava.
Però es porta moltíssim, eh? I sobretot sí, quan tens criatures, no? Allò que, clar, que l'altra família també en tingui, llavors puguin jugar entre ells, i tinguis com també molta cosa a comentar, també pel moment vital que passes.
Clar, no, no.
Escolta, i en el fons és fer xarxa, també.
I que cadascú faci el que vulgui,
sí,
eh?
Vull tant, dir que... però nosaltres ho critiquem i ja està.
No, jo dic, a mi, si m'obliguessin, jo m'ho passaria molt malament, gràcies a Déu tothom fa el que vol, i jo no estic, exacte, obligada a fer ja trobades de parelles, no, perquè em moriria.
Doncs bé, ells sí que són d'aquest tipus de parella, que els agrada molt fer coses amb altres parelles.
Que s'ho disfrutin.
I els hem vist.
Jo sempre penso que si t'agrada tant fer coses amb altres parelles, on es frena, saps? Ja, lo de compartir tant.
Tu ja penses que són swingers?
Per què no?
Algunes segurament acaben caient, però la majoria...
Home, si ho fas tots junts! Que a mi m'han arribat... És un senyal que t'avorreixes una mica
soles amb el teu nòvio. Molt indirectament m'han arribat casos que sí que una cosa ha portat, ni que sigui a suggerir-ho.
Ja.
I els altres ho han frenat.
A mi m'han explicat...
Però de dir, per què no?
És que clar, si ja ho fas tots junts, ja no ve d'aquí.
A mi m'han arribat a explicar alguna història de que no és que hagin follat entre ells, però que sí que en habitacions d'hotel que es tocaven, els hi posava una mica sentir que els altres a la nit, diguéssim, aprofitaven l'hotel.
Però s'ho confessaven.
Bueno, us hem sentit, hi-hi, ha-ha, mira, ens vam animar. Llavors, nosaltres també.
És que el dia que després de follar jo digui ens hem animat, però això... Però, de veritat, la vida no val la pena. Justin Bieber no tenia raó quan va dir life is worth living.
És una introducció al món del swinger, entenc jo, aquesta.
I també, clar, és que et pot posar cançó al nòvio de la teva
amiga. Ja no és voyer, és listener, no?
És un listener, exacte. És un podcast.
Listener, però és veritat que el listener, al veure, mira aquest podcast, molta gent comença escoltant-lo i després acaba veient-lo.
Quan ho mires, ja no hi ha molt enrere,
ara, clar, llavors després et sembla poc només sentir.
Ai, tens tota la raó. T'enganxes
a mirar. Sí. I, clar, la imatge és molt potent. Bé, sense anar més lluny, fa un parell de setmanes, en Mic i la Sara van escapar-se a esquiar a Andorra i van canviar de parella. Ho van fer amb en Cesc Sant Salvador i la seva nòvia. Per situar, en Cesc és aquell noi que canta tan fort i que es lliga una pandereta al peu quan canta.
El Cesc oficial, per qui no el tingui controlat.
Però que es va canviar el nom, llavors.
No és nòvia, és dona, no?
Sí, dones
perquè es van casar a l'estiu.
A l'hotel Almadrau, un hotel preciós de roses. Però ell es va fer famós, de veritat, amb una cosa molt... Segurament és l'última persona que es va fer famosa amb aquest mètode, que és que en comptes de fer-se viral a Instagram, ell anava plaça per plaça, parada per parada de metro, amb el seu cartellet, amb les seves xarxes socials, Cesc oficial en aquell moment, i això és el que li va acabar donant
relació. Ell era un trobador.
Del carrer, sí, ell era literal un trobador.
És el nostre trobador d'aquest país. Doncs bé, com dieu, es van casar aquest estiu amb la Renata, que és la seva parella, i en Mic i la Sara ja van anar al seu casament. Dic tot això perquè, com ens deia aquest oient, ahir la Sara Roy va publicar aquest carrusel de fotos Fotos, on també hi surt la Renata, just a la primera. I és una foto d'elles dues a la coberta d'una barca l'estiu passat, i estic convençut que és a Pals, que és on estiuegen en Miqui i la Sara des de fa molts anys.
Que s'ho van tatuar també amb una altra parella amb qui feien normalment aquestes escapades a Pals, i després l'altra parella ho va deixar. Que després, quan estàs acostumat a fer plans amb altres parelles, quan ho deixen és un disgust gairebé més gros per tu que per les altres.
És una pèrdua, és una pèrdua. La publicació va acompanyada d'un text que és una oda a l'estiu que vindrà i que, si us sembla bé, ara el podríem llegir.
Oh, a Roma, nois, a Roma hi ha tantes gavines.
Sí?
Us juro, els coloms han quedat substituïts per les gavines. Una cosa que a mi m'impressiona molt perquè el mar, diguéssim que no està allò com a Barcelona, que el tens a tocar.
Ah, és cert, no.
Vull dir que està a uns quilòmetres.
No és a la costa.
Clar. I em va al·lucinar. O sigui, per tots els monuments hi havia gavines allà al costat que no s'espantaven.
Però et va molestar, tenint en compte que tu tens, diguéssim, certes dificultats per incloure, depèn de quines aus en el teu
testil. És que em semblen molt brutes, també, les gavines.
Però ets més anticolom que antigavina,
no? Sí, més fàstic,
mira,
sí.
Que la gavina és molt més agressiva,
agressiva
i molt més cabrona.
Fa por, sí. Però el colom, tu...
I menja coloms, la gavina, quan no troba altres coses de menjar.
És que potser va acabar... els coloms van quedar extingits per aquesta quantitat de gavines. Vés a saber. Em va sorprendre, nois. Ja està.
Bé, tornem a la oda de la Sara Roy sobre l'estiu, que ens diu: tinc ganes de no portar jaqueta, que el dia s'allargui fins a les 10, de no parar quieta, i que l'aigua del mar tot el dia m'acaroni la pell, de buscar un ombra quan de sol no en vull més.
Déu meu, però és poeta literal.
De fer colònies a casa i reunir-vos vora el foc amb la guitarra.
Vora el foc? Però si tenen un apartament a Pals.
La foguera d'estiu, poca broma, eh?
Ella treballa, doncs, a les vacances, amb la guitarra, entenc.
També
ofereix concert als amics.
Sí, i llavors toca allà a les dunes, també, que fa versions a vegades. I diu, acaba dient, cantar-nos cançons i perdre molt el temps. Entre totes les fotos d'estiu que ha compartit la Sara, n'hi ha una que m'ha cridat l'atenció, que és una nota en un paper de llibreta que diu: bona nit, amor, t'estimo. I ja ho sabeu, si hi ha notetes, hi ha amor. Això és de primer de relació.
Hi ha notetes perquè no hi ha amor, mai se sap.
Estem entenent que aquesta nota l'ha escrita en Miqui Núñez.
Jo entenc que sí, que la comparteixi ella.
També ho podria fer una mare, per exemple.
O una amiga.
Una amiga.
Jo aquesta nota podria enviar-li a 25 persones de la meva vida, i no t'estic exagerant amb aquesta xifra.
En tot cas, família, tots molt tranquils, perquè a Can Núñez Roy la primavera somriu, i que no en passi alguna de molt grossa molt aviat.
Compte, caution, eh?
Què vols dir? Què estàs insinuant?
Ja fa temps que diem que el nen deu apretar, ja. Ells volen un nen. Una criatura.
Això no ho sé, si volen o no volen la
criatura.
El Miqui
ho ha explicat sempre. Que ell té molt instint paternal, que sempre ha volgut ser pare i que els últims anys nota que...
Falta saber la Sara.
Una mica la torca.
Bueno, si la
suposo
Sara
que
també,
ho han parlat, ell.
Que fa pocs mesos hi va haver una foto que de bones a primeres va fer com dubtar una miqueta, perquè en Miqui abraçava la Sara com des de darrere amb unes mans que s'acostaven a la panxa.
Expert, Miqui,
sí, no, jo és el tema, jo és el tema aquest que de veritat faria cada dia perquè m'encanta. I llavors quan coincideixo amb en Miqui tinc com un punt de vergonya.
Si no sap ni que estem aquí parlant d'ell.
Pot ser.
No li arriba?
Clar que no. Gràcies a Déu.
Va, escolta'm, canviem de tema.
Què, ja tens l'entrada per la festa dels 150 anys d'Estrella Damm?
Però encara en queden.
Queden entrades i ganes de festa, també.
Reuneix 25 collarins de les ampolles dels bars i aconsegueix una entrada per 25 euros. Encara en queden més de 10.000, però afanya't. No et perdis la festa dels 150 anys d'Estrella Damm. La festa del segle i mig.
I potser tocaria comentar l'entrevista que li va fer en Roger Escapa a l'actor Enric Auqué per la segona temporada de l'Eclipsi.
Sí, una temporada disponible a 3CAT i una conversa que a nosaltres ens interessava particularment per veure si entreveien en quin punt estava la seva relació amb la Macarena García, que és l'actriu amb qui es van enamorar durant el rodatge de La Casa en Flames ara farà 3 anys. Llavors, per posar una mica de context, l'Enric Auqué i la Maca van sortir uns 2 anys amb anades i vingudes i van separar-se a finals del 2025. I no sé vosaltres, però a mi m'havien arribat rumors, nois.
No m'ho diguis, Marta Montaner, per
sí,
favor, prenem-ho ja.
Però sí. No facis d'actriu.
Prou rumorologia!
L'actriu és la Macarena, tu també t'havien arribat aquests rumors.
Clar, amunt i avall, tot el dia
de
amb aquests rumors.
De possibles retrobades.
Me callo porque es más cómodo engañarme.
Molt bé, com va dir la
Maia. Tu vas veure l'Enric Auqué, de fet, fa uns dies, a la festa de la Uineta.
Veig molt últimament l'Enric Auqué, me'l trobo tot arreu.
No sé, a mi m'havien arribat rumors de possibles retrobades entre aquests dos. A part, quadrava amb aquell gest bastant recent de la Macarena García a Instagram compartint el cartell de la nova sèrie de l'Enric, que és Rebalejar.
Això va ser una mica estrany. O era, perquè era o d'extra molt ben avinguts.
O de viure el 2350, o no havia fa el seu germà Javi Ambrosi, o de tornar-se a il·lusionar. És una sèrie, per cert, que s'estrenarà el mes de maig a HBO Max. Doncs bé, amb aquest context... Era molt interessant saber com respondria l'Enric Auqué a les preguntes més íntimes de l'eclipsi, com aquesta.
Ets dels que pensa que el millor encara t'ha d'arribar? O, és a dir, el teu gran amor, per exemple, ara que parlem de l'amor, encara t'ha d'arribar a tu o ja l'has conegut?
Uah, quina pregunta, no tinc ni idea. No sé, que em sorprengui...
Això és que encara ha d'arribar.
Que em sorprengui la vida. No sé.
I el teu gran paper?
Aquest, espero, aquest sí que sí que ha d'arribar.
D'acord que l'escapes corona amb aquesta pregunta, perquè és molt difícil de respondre.
I és bona, eh?
És perquè molt bona, però és una molt mala passada.
Sí, però defineix molt com ets. És a dir, la resposta que tu tingués en aquesta pregunta determina de manera radical si ets una persona gaudidora, si no, si ets patidor, si tens esperança, per mi, moltes coses
però
de
per
tu.
Mi pots respondre alguna cosa més.
Per mi... Sí que respon com ets, però també com estàs.
Sí.
Perquè si esteu en un punt gris de la relació i saps que això trigarà metres perquè ara direm quan es va gravar, però vull dir que han passat uns mesos, també.
Et pot portar problemes, eh?
Llavors, ell contesta amb aquest gest de dubte. I això jo entenc que diu moltes coses. Per afegir al context que dèiem, aquesta entrevista es va gravar al gener.
Val.
Per tant, pocs dies després que les mamarazzis, la Laura Fa i la Lorena Vázquez, denunciessin que la parella, l'Enric i la Macarena, havien trencat. Però, pel que ens ha arribat d'aquesta entrevista i de la conversa sencera que no hem pogut veure en aquests 24 minuts de capítol que hi ha...
Clar, perquè estan retallats i editats.
Clar, la conversa devia ser molt més llarga.
Seguríssim.
Alguns van entendre que podien seguir junts. No sabem en quina fórmula, eh?
Ai, és que perquè potser ja no sabien ni ells.
Tot és tan líquid, tot és tan, com vas dir tu, Roger, fluid.
Sí. Està tothom lliscant sense parar.
Tothom lliscant. Semblem com llúdrigues lliscant per tot arreu.
Pot ser que ni ho sàpiguen.
Els dentistes faran peles, eh?
Llavors, això que quedi molt clar no és informació, és una lectura entre línies de gent que potser va veure coses.
No, ben fet.
Llavors, ho deixem aquí. Però recordem que la darrera entrevista a 3CAT que teníem de l'Enric Auqué, així com més íntima, com aquesta de l'Eclipsi, era la que li va fer l'Alba Riera als sofàs de la Turra el mes de novembre, on ell va revelar que havia estat un manipulador inconscient, dit per ell mateix, en les seves anteriors relacions. Però que ara estava intentant fer millor les coses. Amb qui? Evidentment amb la Macarena.
Què faig? Pues és bastant fàcil. Jo crec que... Sobretot crec que les relacions acaben estancant-se i anant a un lloc on no funcionen quan tu no saps què sents tota l'estona, no? I com que ens costa molt sentir el que sentim, i també et trobes amb la ferida de l'altre, que et comença a demanar coses que tu a vegades dius...
Vens aquí.
I de sobte, quan et sents molt atacat per la ferida de l'altre, a vegades ets reactiu i també ataques, i de sobte dius, buah, veus, ara ja... Portem 2 anys i estem entrant en unes dinàmiques que potser surten d'això, no? Jo soc sincericida, m'ha passat tota la vida, en tots els sentits. I després també pues, estic aprenent a saber què es pot dir, què no es pot dir, en quin moment, no cal dir-ho tot.
Tot adquireix una nova lectura, eh? Després de la ruptura, no sé. Jo penso que aquí estava... Jo com llegeixo aquesta declaració és que hi havia una qüestió... de decisions vitals i de projectes en els quals no estaven d'acord, ell i la Macarena.
I ella estava intentant no utilitzar el sincericidi per no ferir-la, entenc, però no s'ha
de sortir. Però el va acabar fent servir. Correcte. Llavors, en aquesta conversa amb l'Alba Riera, recordem que vam parlar també de com era ell com a pare de 2 criatures, que va dir que de vegades fotia un crit i se'n penedia a l'instant, i que això ho estava treballant a teràpia, i a l'Eclipsi amb el Roger Escapa també parlen de la seva paternitat.
Ho vas preveure o va passar?
Ho vaig preveure... però des d'un lloc molt infantil i sense zero consciència del que anava a fer, diguéssim, d'alguna manera.
Clar, tens un fill que ja té, que 10 anys, no?
10 anys.
10 anys.
Sí, i sí que no sabia què era. I també vivia compartint pis. O sigui, la Carmela va néixer en un pis que érem 6 persones durant fins que va tenir 3 anys i pico. I jo encara no era actor del tot.
26 anys tenia, quan va ser pare. Ara mateix això és ser pare adolescent, pràcticament, tal com van les coses.
I en un pis compartit.
A mi em genera una mica de fomo aquest punt de desconnexió amb la realitat, que ell mateix ho explica, no? Aquesta inconsciència total de dir, anem a tenir aquesta criatura, que ja es veu que no va ser pas un accident, no? Però sense preveure en cap cas les conseqüències que això podria arribar a tenir. M'agradaria haver estat una mica així i haver tingut un nen en plan als 23.
Bueno, tota aquesta gent que també és una cosa que és molt comprensible, de fer Excels, de mirar la despesa mensual que suposa tenir un fill.
Diguéssim que tu vas ser més d'aquestes.
I que si t'ho mires molt, potser no faries el pas,
Opino que sempre hi ha un punt d'inconsciència en el tenir fills.
Sí.
És un amor que no es pot pensar tant.
Sí.
Saps? També entraríem en si és egoista, perquè és una cosa que vols fer tu, vols sentir aquest tipus d'amor, o si fas...
És
un meló tan llarg que li deixem a l'Albarriera que ho faci a la Turra i nosaltres parlarem d'una altra cosa.
Ja trucarà tot de gent i ho resoldrà. Sí.
I a tot això, Juliana, de les feines que ell va tenir abans de ser actor, ell ho explica a l'Eclipsi, el vam tenir de pizzer, de cambrer, d'electricista, a un menjador d'escola, a una granja de xais, portant-los a l'escorxador, que diu que des d'aleshores ja no en menja més, d'estaf al Circ de Soleil. Sí, moltes vides viscudes per tenir 37 anys, aquest tio.
És que és un tio que se li veu, se'l veu que...
Molta vida hi ha allà.
Molta plaça, tio.
Molta plaça. Moltes feines i, clar, moltes persones que ha anat estimant al llarg del camí.
Diries que has estat afortunat a l'hora d'estimar, tu?
Sí. Molt. I la manera en què m'han estimat a mi també. M'enamoro de la gent. Molt. M'agrada molt la gent. Molt. Sóc la típica persona que coneix algú... una nit, allò, un sopar o així, i que em cau molt bé, i li demano el telèfon i l'endemà el truco. I he fet molts amics així.
Empatitzo totalment amb Enric.
És que tu ets una amiga, Enric. Tu enriqueixes.
Jo la frase de m'encanten les persones, m'enamoro de tothom, l'he dit tantes vegades, tal qual l'ha dit a ell.
Sou poliamorosos en qüestió d'amistat, saps? És aquesta cosa de gent intensa, que es va enamorant de gent i que els aneu acollint al vostre cor, perquè penseu que hi ha espai per tothom. La meva pregunta és, amb gent com vosaltres, jo puc entendre aquest punt de un maig, o sigui, com tens maig en qüestions sexoafectives?
Les ànimes connecten, Marta.
Les ànimes connecten també amb altres camps de la vida.
Totalment.
I penso jo, hi ha espai per tothom?
No, en absolut.
Clar, perquè aquesta gent nova que arriba, no? Aquesta persona que coneixes de festa i l'endemà quedes per fer un cafè, li està traient el lloc.
Total, a una altra que porta
molts anys.
Aquella
amiga de l'escola que va regant de tant en tant tipus cactus, però últimament t'estàs oblidant d'ella.
O a tu mateixa també, vull dir que també
sí,
de vegades implica renunciar a coses de tu, no? Però sí, has d'anar desallotjant gent, que també jo crec que és la vida i és el que és natural, que l'amiga de l'escola segur que te l'estimaràs per sempre, però ja és orgànic i té sentit que la vegis un cop a l'any i en canvi potser aquesta persona que vas conèixer a la festa té molt més a veure amb qui ets avui. És que hi ha gent que ha estimat una Juliana, en el meu cas, que ja no existeix. M'entens? Vull dir que vas sent moltes persones diferents.
Sí, els dols en l'amistat també són un altre gran tema per la Torre. Bé, l'última vegada que l'Enric li va passar això d'enamorar-se d'algú d'una nit, en aquest sentit no, més platònic, va ser amb un home amb qui de seguida van quedar i es va fent íntims. I aquí l'escapa aprofita l'ocasió.
T'has enamorat mai d'un home?
Sí. A nivell sexual, ho he intentat, però no.
Fins al punt de voler transportar allò a un llit i no sortir-te'n perquè físicament després no t'atrau, o...?
Sí, crec que sóc molt poc bisexual, la veritat, que ho he intentat a totes les meves.
Però no és qüestió d'intentar, és qüestió de sentir-ho,
sí, no?
O si és o no és, blanc o és negre.
No.
A tu t'agraden les dones?
A mi m'agraden les dones. Sóc un heterucho, 100%.
És que li encanten les dones i es veu d'una hora lluny. No li agrada, li encanta una dona.
Però amb aquest posat de tio deconstruït que, ai, és que a mi m'encantaria ser bisexual, però no em surt.
Soc un heterucho.
No, soc un heterucho, ai.
T'encanten les ties? Què més dona? Ningú li importa. Vull dir que em sembla, saps? És que no és pas redolent, no?
Bueno, jo
no,
veig
no.
Com que vol demostrar que és un tio obert de ment. Saps? Que no és ni homòfob, ni... Saps?
Ell té fomo de ser bisexual, per exemple, de poder-ho provar tot.
Sí, almenys és el que va dient.
No? Bueno.
A tu et podria passar, Roger, això?
De tenir fomo de ser...
No. Que t'enamoressis d'un tio.
D'enamorar-te d'un tio, però aleshores, en el moment de llitar-vos, veure que no és possible. Però de dir, hosti, m'he enamorat de tu, crec.
Jo crec que ara no, perquè no m'ha passat sent adult, però jo crec que de nen em va passar com una cosa. Una cosa que és que... Tot plegat, coneixia com algun nen de, no sé, de futbol o l'escola de música, llocs on no anava habitualment, i m'obsessionava amb aquest nen. Però jo crec que era una obsessió des de l'amistat, perquè jo encara no coneixia el sexe.
Però és allò de...
Però m'obsessionava...
Vull ser ell o m'agrada ell?
I que la... És una molt bona pregunta, però jo recordo com dos noms que pensava vull estar tot el dia amb ell.
Ai, que mono.
Sí.
És una monada. Però és que, perdona'm una cosa,
la heteronorma... No té res a
veure amb el... Però és que la heteronorma és tan forta que, si t'hi fixes tu... Vull dir, jo tinc records d'allò, amb 3 anys, que ja era conscient que m'agradava un noi. I tampoc coneixia el sexe, però sabia que aquell noi no era una amistat i res més per mi. Ja. I, en canvi, amb les nenes, encara que després, amb els anys, me n'hagi donat que segurament eren nenes que també m'agradaven en un altre terme, jo el que pensava era, vull ser molt amiga seva, vull passar moltes hores amb ella...
Perquè
vull
estaves estar... limitada ja per...
Perquè pel la, marc mental. Perquè la heteronormativitat és tan clar. Forta des de tan petita que encara que fins i tot coneguis altres realitats i que siguis una nena, que és que no parles en termes ni sexuals ni de... Tot i així, ja tens dintre que els nens t'agraden i les nenes poden ser molt amigues teves. I quan passen uns anys és quan t'adones que no era així, però en moltes realitats queers passa que si ets gay, per exemple, nenes que et pensaves que t'agradaven, t'adones que eren amigues i al revés, els nens que eren amics eren nois que t'agradaven. Mm. Vull dir que potser aquests nois sí que t'agradaven.
Potser sí, potser sí. Mm, clara, mai ho sabré.
O queden sí, vells?
No, hòstia, però és que ja no sé ni...
No, a part de que potser tens el nom i el cognom.
No, però no els podria trobar. No els podria trobar. Només
Instagram
recordo...
és gegant,
No, només recordo el nom, Marta, perquè quan jugues a futbol, vull dir que fas tornejos... I...
Els vols dir a l'antena, els noms? No?
Me'n recordo d'un només.
Com es deia? Digue'm la inicial.
Començava per la A.
Àlex.
No.
Adrià.
Era un nom molt poc català, en realitat. Bueno, és igual.
Axel.
Per qui anava la cosa? Per què rius tant, tu?
Perquè em fas molta tendresa.
Escolta'm, fem una pausa i de seguida saludarem...
El nostre petit bisexual.
En Jaume Miranda. Jo potser anava per bisexual i la societat m'ho va prendre.
Saps que ho pots reprendre quan vulguis?
No, vale, no, tu ja.
Roger, ets un heterucho.
Soc un
però, perdona, encara que t'hagi agradat un sol noi a la teva vida, això ja et converteix en bisexual
que
per
no
sempre.
No sé si volia ser ell, com deia la Marta, si em va agradar com amic que connectes molt o si era com alguna cosa
un
més.
Un equip de bisexuals, al final, doncs. Al final és això el que som.
Sí.
No ens ho esperàvem, eh?
A Catalunya Ràdio, que no surti d'aquí.
El millor moment de la tarda té 4 noms. Marta, Roger, Juliana i Activia Kèfir, amb probiòtics naturals i llevats autèntics de kèfir. T'agradarà a tu i a la teva microbiota. Activia.
Jaume Miranda, molt bona tarda.
Bona tarda, com esteu?
Molt bé, m'agraden molt aquestes trompetes que avui t'acompanyen.
Sí, no? Molt d'ànim de com m'ha donat això. Sí.
Escolta'm, teníem pendent parlar de la Shakira i d'aquesta entrevista a televisió espanyola i crec que encara no es pot, no la podem sentir sencera, però sí que hi ha alguns avançaments.
Sí, ja segur que la Shakira donarà una sola entrevista per la televisió estatal, concretament a Al cielo con ella, presentat per Nenar Álvarez. Programa que aquest cap de setmana finalitzava temporada a la 2 i a partir de la pròxima fornada farà el salt a la 1 amb tal conversa amb la Shakira. I com que la xerrada se va gravar fa una setmanes a Mèxic, a Televisió Espanyola anàmes alguns fragments per fer-nos entrar en gana. Fragments com aquest, on la Shakira celebra l'èxit del seu concert gratuït a la plaça del Zócalo, de Ciutat de Mèxic, de principi de mes, on va congregar 400.000 persones per veure el show.
¿Tú cómo te sientes sabiendo que tienes el superpoder de paralizar una ciudad entera?
Bueno, fue increíble, la verdad. Estaba hasta nerviosa y todo. Después de un año de gira...
Molt breu, però bé, m'agrada de cop veure que en Shakira també se posa nerviosa, que no som els únics, no?
I que la Nenar se la veu supernatural. O sigui, jo només amb aquest fragment ja veig que la conversa serà bonica, saps?
Serà una bona entrevista, sí.
Sí, pareix que han encaixat bé, eh? Mm. Sí. També comenten la seva imminent parada europea amb la gira Les Mujeres Ya No Lloran Tour, que tot apuntava que passaria per Madrid i no Barcelona.
Ah, ja hi comencem.
Ara ja és oficial.
No, no. Sort que ens, Shakira, ens hem sí. pogut anar fent a la idea ja cada anys, perquè...
Voleu que ho verbalitzi?
Sí, sisplau.
S'ha d'afrontar.
Sí, mirem-ho de cara.
Na Shakira farà concerts a Madrid i no farà ninguna visita en els catalans. Ni una sola.
No pot ser, Jaume. On surt això? A veure, anem a la seva web, shakira.com.
Sí, potser diu...
No s'ha publicat, però en aquesta entrevista s'adona... informació claríssima, però encara no s'han publicat dates. Tenim poca informació.
99% d'opció... Com era allò? No sé què, 1% de fe.
Saps allò sí. que deia el Barça amb la sí. remuntada?
Sí, sí. No s'ha de perdre mai s'ha
no,
fet.
No, no.
Però també posa't un coixí per sa caiguda, te diré.
Sí, no, ja.
Han desvetllat més coses. Si voleu, també vos les pos, perquè en Shakira el serà un estadi efímer a Madrid per fer els seus shows. El Estadio Shakira.
Voy a estar tirando la casa por la ventana desde todo punto de vista porque Live Nation se está preparando
¿sí?
un estadio especialmente para estos conciertos.
¿Vais a levantar un estadio para los conciertos?
Un estadio para los conciertos, sí. Se va a llamar el Estadio Shakira.
Di que sí, reina. Si alguien le puede poner un estadio a su nombre, eres tú. O sea, quiero decir, claro.
Bueno, eso va a ser de otro mundo. Yo creo que una producción que no se ha visto antes en España, pero ya no puedo decir más porque me va a matar.
Pero bueno, entiendo que si vas a construir un estadio vas a hacer varios conciertos. Bueno.
Van a ser más de 2 días.
Però, a veure, una cosa...
És que tinc tantes preguntes.
Què vol dir que es construeix un estadi?
Clar, és que això és molt gran perquè l'estat espanyol ningú s'ha vist amb aquestes. O sigui, un estadi efímer és una cosa mega innovadora i això també dona peu a una altra cosa. O sigui, no tenim confirmació de quantes dates farà a Madrid, però entenem que serà un format de llarga durada perquè almenys jo crec que faria unes 10 dates a l'estat espanyol.
No, i si hem d'anar, eh? Entenc jo ho sento, serà... però tocarà viatjar a Espanya i anar a aquest sí, concert. Sí, és que sí, molt sí. em temo que així
ens
serà.
Ens passarem els nostres principis i anirem cap allà.
Serà una mica circ, en el sentit que agafaran una zona i aixecaran un estadi i anirà fent concerts allà.
Que
i
llavors això...
serà així. I se n'anirà a un altre lloc.
Tot això dels edificis efímers ja s'ha fet en altres ocasions, com per exemple Fashion Weeks, històries així.
Els Jocs Olímpics també exacte. Hi ha alguna cosa a passar, sí.
Però és veritat que és una cosa ben grossa i tampoc entenc la necessitat tenint en compte que ja hi ha estadis normals, com els que ha estat fent servir fins ara a totes les altres ciutats on ha tocat.
No sé que sigui una qüestió... Potser econòmicament no hi ha tanta diferència entre llogar el Bernabéu...
El Bernabéu no hi anirà.
No, el Bernabéu no,
perquè... La seva sogra es diu Bernabéu.
Clar, bueno, no, i que el Bernabéu no té els permisos per fer concerts,
també és
perquè molesta
aquesta,
tots els veïns.
No, i més enllà d'això, si la teva proposta, la teva línia editorial, ara és fer una residència, una cosa que normalment a Las Vegas, per exemple, estan molt acostumats a fer els artistes, però que a Europa no és una cosa tan vista, no? Jo crec que ara el que vol fer és una residència i, clar, tu no pots estar en el Bernabéu 10 dates seguides.
No, no.
Has d'estar a l'Estadi Shakira, clar.
Sí, clar.
Bé. Això quadra amb les informacions que havien publicat alguns companys dedicats al safareig que deien que la Shakira, quan vingués a Europa, tindria seu a Madrid, que tindria una casa aquí, que viuria aquí.
Doncs mira, encaixa tot.
Sí, deixeu-me connectar amb una altra informació, perquè l'únic precedent de la construcció d'un mega recinte fet a mida per una superestrella és el de Nadal a Múnich. L'estiu del 2024, la cantant britànica va fer construir un amfiteatre per una residència de 10 concerts a la ciutat alemanya, Sadel Arena, se deia, amb capacitat d'unes 80.000 persones.
Wow.
Se va aixecar a uns terrenys ferials de ses afores de Múnich amb unes poques setmanes de construcció arquitectònica i uns 700 treballadors implicats. I de ben, Shakira farà la seva pròpia versió d'aquest recinte a Madrid i tot me fa sospitar, i això és una sospita personal que m'he inventat jo, que reciclaran l'estructura de Sadel Arena, perquè justament es promotor tant de Nadal com de Shakira és Live Nation. Llavors entenc que, de fet, ja ho varen dir quan varen fer el concert de Nadal amb estructura efímera, que reciclarien el material perquè tot sigui més mediambientalment sostenible.
Que ja es veu que per molt que reciclis i per molt que t'hi esforcis, sostenible, no sé si és la paraula, però bé.
Clar, és que, de fet, també criticaven que implica una residència implica que llavors qui s'ha de moure per veure-te són els teus fans. Al tenir fans internacionals, això és una d'avions d'anada i tornada que al·lucines, no? Clar, si tu ets un fan de Brasil, hauràs d'anar a Madrid ara mateix.
Tothom fotent forats a la capa d'ozó per sentir Les Mujeres Ya No Lloren.
Què? Hi haurem d'anar, doncs, no?
I
anirem?
Jo no puc no anar-hi. I, a més a més, perdoneu, però heu vist tots aquests vídeos de tot de senyors que a la gira de Llatinoamèrica anaven al concert amb la perruca de color lila de Les Mujeres Son Las de la Intuïció. Crec que haurem d'anar amb el modelet del videoclip amb la perruca lila i... Creo
jo m'he quedat atrapada a la web de la Shakira mirant què hi té.
Què hi té?
Ven perfums.
Ai, comprem-li!
Que n'hi ha un que es diu Amarillo, com la cançó que li va dir.
Amarillo, me tienes en los bolsillos,
enamorador.
Ella és una gran estrella que ven molta perfumeria, se busca manta internacional, i de fet, no sé si encara ho porten ells, però Puig, l'empresa catalana, era qui li portava la perfumeria a Shakira.
Uau.
Quin voldríem? Quin et fa gràcia, Marta?
És que després et deriva a altres plataformes com a Amazon. Jo penso que no ho hauríem de fer. Ja vam tenir una mala experiència amb els perfums d'en Messi.
Jo vaig usar un perfum d'en Shakira i va ser la temporada en què pitjor olorava de la meva vida. Però
ostres, noi.
Quin vas pillar-te? El Kiss Honey?
Mira, no te sabia dir.
Kiss Honey?
Era sí. Spot, era la seva silueta a l'estil Hips Don't Lie amb unes cadenes
Dance
en escoll.
Dance Stellar, és aquest?
Dance Stellar, crec que era.
Jo ho sento, per aquest nivell d'urterisme és la perfecció absoluta i l'hauríem de comprar.
Enteneu-me que jo el vaig comprar per la botella i me vaig endonar en surt quan ho vaig ensumar.
És molt maga aquesta ampolla,
no? Estic pujant pel gossier d'aquestes,
no? Sí, la tinc a la habitació de Bora Bustamante com una peça de relíquia.
Xulíssima.
Llavors la duré un dia.
Sisplau.
Salsa de calçots Ferrer, la que fa sucar i repetir, l'autèntica per la millor tradició. Hi ha secrets que no es poden explicar, però el de la calçotada el sap tothom. Conserves Ferrer amb el que no surti d'aquí.
Andreu, molt bona tarda. Escolta,
que han vingut
espera.
Al final, ella.
Sí, les volíeu deixar sonar bastant, no?
Ai, que sexy estàs.
Com estàs?
Bona tarda, perdons.
A mi no parlis així, que avui ja estic dubtant de moltes
coses. Que ara que hem descobert que el Roger és bisexual... Tot
què
és
fas
possible?
Després del programa, Roger, avui?
Quina barbaritat, que m'estic posant nerviosa, avui, Marc Andreu.
Avui no puc quedar, però si vols demà, sí.
O divendres,
o dissabte. T'agrada, Marc Andreu, en Roger?
Home, té el seu punt, no? O no, Jaume?
Vosaltres...
A mi sempre m'ha agradat i sempre l'he notat bisexual perquè me mira amb cert desig.
Jaume i Marc, vosaltres...
No,
recordeu que us agradés alguna nena a l'escola?
Sí, clar.
Sí.
O sigui, ets bisexual, tu?
No, però a mi a l'escola m'agradaven, suposo que sí, fins que no vaig entendre-ho.
És que quan som petits tots tenim com una certa fase experimental en què no tenim molt clar, i a mi m'agradaven nois i noies, tampoc sabia si eren... Un poble que tu deies, se mesclava amistat amb desig, no sabia molt bé, i al final me vaig encaminar cap a la homosexualitat més pura.
Al final vas tirar una moneda, va sortir el que
això és com triar carrera.
Lliure el vir.
Més pura.
Perquè n'hi ha un altre que és un punt més impura.
Tot i així també he tingut, ja a l'adolescència i més adulta de la meva vida, alguna encletxeta en què m'ha agradat alguna noia, també.
És que jo tinc algun amic que és molt homosexual, per entendre'ns, homosexualitat pura, també un camí molt definit, que de sobte hi ha algun dia que em diuen que crec que m'he enamorat d'una... O sigui, que tenen moments de, també
però
de despistar-se.
Però què passa, llavors, si haguessis d'arribar, diguéssim, a tenir sexe amb aquesta persona, et tiraria enrere, en el teu cas?
O sigui, m'avergonyiria molt, sentiria molta inseguretat en el camp sexual per ser novetat, perquè jo no he fet res amb una noia, però m'he enrotllat amb elles i ho he viscut amb pur desig.
Però pot ser que t'enamoris d'aquella persona, però no et generi atracció sexual.
Bueno, sí, clar.
No?
Suposo.
És el Ja m'entens, això, de sobte.
Sí, no, boníssim. Bueno, no, sí. Ja m'entens, un programa fantàstic de Catalunya Ràdio sobre el col·lectiu LGTBIQ+, amb totes les seves arestes, que no s'acaben mai, hi ha molts colors.
Molt bé, Marc Andreu.
Podem parlar ja del programa de les nits de divendres, que més mira... La gent...
Eufòria? Només estem a l'Equador, eh?
No. Ah. Malauradament, avui no parlem d'eufòria, parlem de... El desafío!
També és divendres?
Els divendres fan el desafío, que queda sempre en segona posició.
Sí, però ara no sé què està passant, que no estem gens al dia de com va aquest programa.
Crec que la Goico, ho sento, nois, crec que la Goico no va primera, eh?
Què?
Que arribarem aquí, Marta.
Perdó,
després de
però és que m'ho va dir la meva germana l'altre dia.
És espectadora del desafío.
L'altre dia vaig...
És espectadora d'Instagram.
Ah, sí, sí.
Funciona molt bé xarxes, el desafío, no?
Sí, molt bé, i de fet, la Jèssica, ja ho sabeu, la Jèssica està participant.
La Jèssica, vols dir la Jèssica Goicoechea?
L'hauríem d'apuntar aquí per cantar-ho, però clar, la veu no està...
Jèssica! Jèssica!
Va, doncs, que si no, Spotify ens...
Ai, no puc riure!
Ai, hem perdut el riure tendríssim d'en Marc Andreu pel camí.
Ens ho han tret tot.
Sí. Que car és el preu d'aconseguir aquesta veu, eh, nen?
Doncs ja estan acabant aquesta última edició del programa. Sí, comença les semifinals i fa dues setmanes va fer una de les proves més difícils que li van plantejar el desafío. Es deia Encadenada sin aliento, un truc d'escapisme en la qual la tancaven amb un tanc d'aigua i l'anaven sucant com si fos un melindro perquè estava lligada de mans i peus i havia d'anar intentant
desfer-se. I què pareixia en Mago Pop i l'ajudava?
I se la follava allà sobre.
Sí, perquè va veure. No!
Avui la temàtica és aquesta.
No. Que facin el que vulguin.
Una prova que només tenia 5 minuts per fer-la.
Vamos al lío, comienza el desafío. Tiempo.
aquí és quan la Jessica comença a entrar
però
i sortir.
Però això no s'assembla molt a la Mia, ja?
No, perquè aquí ha de fer... No d'aguantar
la respiració. S'ha de deslligar les cadenes de claus que hi ha al fons de la...
Com pujant i baixant perquè pugui respirar, en aquest cas. Una prova que va durar 5 minuts de rellotge, 5 minuts televisius que realment van ser molt tensos, que això sí que ho saben fer bé.
I amb el Roberto, que veig que tenia la veu com tu.
Sí, ell sempre la té així, però...
No tant.
Sí, no t'haurà enganxat ell.
Al final el que va passar és que no va arribar a temps.
No, Jessi! Yes! No!
15 segons es va passar de l'hora.
Quina merda.
Ai. Només
15. 15 segons
i no es va poder deslligar.
No, sí que és veritat que la van valorar positivament perquè, evidentment, l'esforç que va fer era molt gran i va quedar tercera en la classificació.
Yes.
Llavors, el programa següent va ser la primera semifinal que li va tocar una prova de punteria amb pistola.
Esto es la pistolita.
Me encanta. Yo siempre he querido hacer una película de acción. Me motiva mucho tener la pistola en la mano.
¿Qué queda mejor, así o así?
A mí me gusta más así.
Pues venga. Me siento poderosa. Donde pones el ojo, pones la bala. Uf, me tiembla un montón el pulso.
Molt Tomb Raider, en aquest cas.
Estic imaginant de noia Bond, m'agradaria tant.
És increïble, ella. Una prova que ella mateixa va dir a les seves xarxes socials que havia sigut una de les seves preferides de l'edició i una prova que realment televisivament era un bluff, vull dir, no portava emoció perquè era ella intentant apuntar.
Doncs, amb la gest menys, eh?
Perdó, però comparat amb l'altra setmana havia sigut espectacular.
No
aquesta,
depèn d'ella, tampoc.
Exacte, no depèn d'ella. Una prova que no li va sortir bé la primera.
Tampoc.
Tengo un desafío, Jessica... Adelante.
Yeah. Molt difícil, això.
Havia d'apuntar a una Diana. S'anava movent, i ara, en primer cas, la falla, i ara li diuen de tornar-ho a intentar.
Corri,
tembleque.
Tembleque és
el
que
s'anem a dir. I ara la toca.
Bueno, gràcies a Déu.
A la segona, doncs.
A la segona. De fet, a la segona, però tenia tres oportunitats i ho hauria d'haver fet a la primera perquè ella també diu els assajos em sortia tota la primera.
Sí, clar, reina, ja sé, però de veritat. Coneixem aquesta escola, de la dels perfeccionistes.
Sí,
ja ho sé, Jessica.
En un concurs que es diu El Desafío, on altra gent, per exemple, està fent apnea, doncs sí que has de lluir-te i fer-ho bé la primera i això va ser una font de conflictes amb la valoració del jurat. Ah. Perquè recordem que hi ha el polèmic Juan del Val, sent integrant del jurat, i va decidir fer honor al seu mal nom.
Estamos en una semifinal del desafío, por lo tanto entiendo lo que te digo. Me parece que es una prueba de tiro, como todas, dificilísima. Además, tiene la dificultad de que no te apoyas en nada. Pero es cierto que la primera parte del reto yo tampoco la he visto demasiado difícil, independientemente de que digas.
¿Eso es porque no lo has probado?
No, eso es evidente, porque yo estoy aquí y tú estás ahí.
Però una mica de mal rotllo. Ja.
Es va escalfar molt, aquest dia. Tot i que recordo que per mi, en el meu cap, són amics la Jess i en Juan, perquè la Jessica, quan va venir aquí al programa, s'estava llegint el seu llibre.
El va recomanar.
També és un programa de tele, eh?
Però hi va haver tensió en aquest moment. De fet, al jurat, les puntuacions que els li van donar a la Jessica van ser Juan del Val, 2 punts, Pilar Rubio, 2 punts, i Santiago Segura, 3 punts.
La màxima puntuació és 10, no?
I la màxima puntuació...
Jurat és... maco, no?
Sí, va, especialistes en tir, entenc.
Ah, tots, sí.
Un club d'imperfectes bestials.
I atenció, perquè aquestes puntuacions van provocar la nostra Jessica i es va rebotar.
Molt ben
Us
fet,
presento
clar.
La polèmica Jessica Cocochea.
Algo que dices, Jessica?
Sí, voy a decir algo. Ojalá yo también supiera llorar en público, porque me he dado cuenta, lo digo ya en general... que funciona muy bien aquí el lloriquear y el quejarse mucho y creo que es algo que no...
Wow.
Es verdad, o sea, de verdad, echando la vista atrás, es, por lo que veo es necesario también para que se valore o se vea más lo complicado que es cada prueba.
Yo también creo que la generosidad también es recomendable. Wow. Por la parte que me toca, yo jamás valoro el llanto, jamás.
En
la
vida. Lo sé.
Otra cosa es que hay unos compañeros que hacen determinadas pruebas, unas más te gustan más, otras te gustan menos... Pero yo, por lo menos, no valoro el llanto.
La Jess treu la seva part més quilla. I aquí...
Va rajada...
N'estem a favor.
Dels companys, ja, també.
I el realitzador va punxar la cara de Willy Bárcenas, el cantant de Taburete.
Que també és participant d'aquesta edició.
Que posa la banda sonora de Torrente, on entenc que allà el desafió es creuaven, perquè era el jurat, el Santiago Segura.
Ah, sí,
i ell concursava.
Clar. Doncs una faceta que no havia vist mai de la Jessica.
M'agrada aquesta Jessica,
molt,
també.
Molt
a favor. La Jessica se'ns enfada poc per les barbaritats que li diuen.
I quan parla, les diu grosses.
Sí.
Ens encanta.
Sí.
No s'està per poc.
Realment, Juan del Val se defensa, no valora el llanto, però exactament què valora? No vull tornar a lo mateix, però què sap aquest senyor d'apnea o de tir en barc o quines històries? És que no entenc aquest jurat. Jo entenc que són televisius, no Pilar Rubio i així, però és que no tenen ni idea de lo que pot fer o no una Jessica Goicoechea a nivell tècnic, no?
No són gens experts en això, és veritat. I la classificació final, a falta dos programes per acabar l'edició, és que la Jessica ara mateix va cinquena de 8 concursants.
Ai, Jessica, quin petit que estem ben avall, amor.
A veure, però
quan... Estàvem fa dos dies a dalt de tot.
A quant tenim el primer?
Quan hem baixat tant?
El primer, que és en José Yélamo, té 183 punts.
Però qui és aquest?
És un presentador.
Jo no sé qui és.
Fora, ja, què?
Quants programes queden?
Dos, un altre semifinal i la final.
Ui, no ens guanya.
Que difícil.
A la semifinal només, a la final només arribaran els 4 primers de la graella.
Però quants punts estan en joc?
Clar.
Ara mateix el màxim que pot tenir són 30 punts.
Matemàticament és possible.
Sí.
No! No, home, no.
No,
no. No de cada primera, eh? De cada, a la, per sobre, els 4 primers arriben a la final.
Quan s'arriba a la final hi ha comptadors a 0.
Exacte, són els 4... Estan sumant, però només juguen els 4
passos. No hi ha, però vull dir que quin té 183 i va primer els manté.
Això no ho sé.
A la final.
No he mirat clar, és el desafió.
Necessitem aquests detalls.
Però estem a només 5 punts de posar-nos en el play-off, diguéssim.
Jo crec que ho aconseguirà la Jessica, perquè, de fet, el proper repte, el que tindrà aquesta setmana, aquest divendres, és aquest.
Y la última prueba ya solamente puede ser para Jessica. Se titula Vuelo en pareja y va a tener que aprender a volar para hacer una coreografía aérea en pareja. No con su pareja, sino con una que le vamos a poner nosotros, ¿vale?
Haurà de fer, com ja ha fet altres vegades de...
Ella podrà amb això.
Sí, volar i fer coreografies aèriques.
Cada vegada que li hem tret el tema a nosaltres parlant del desafío, ella fa un somriure.
Sí.
Però que... Dona entendre certes coses.
Sempre ho havíem llegit com que havia guanyat, però potser era un somriure de perdedora. És que mai se sap, era tot interpretació nostra.
Ai.
Haurem però en tot
cas,
veure.
Quin somriure tan perfecte.
No, és que ho entenc amb aquelles dents que té, que són una passada. Però, escolta, si perd, m'ho perdré jo com una derrota personal, eh?
Bueno, perquè...
Has estat enganxadíssim, eh?
Home, hem estat molt enganxades al desafío.
Sí, sí, molt, molt. Més que eufòria, oi?
Ho segueixo molt, al desafío.
Tens una pantalla d'iPad a de bord de sa tele, no?
Ho miro les dues coses, alhora miro. Clar.
Doncs veurem aquest divendres a la semifinal com li va amb aquesta parella que li posen, que ja clar que no serà la seva parella, perquè suposo en aquell moment no sé si tenia o no.
Si guanya, li demanarem d'anar-ho a celebrar, perquè és una victòria d'equip, això.
A mi m'agradaria venir, eh?
Estàs convidadíssim, ja. Ella li farà il·lusió que hi siguis.
A Goicoechea puc experimentar la meva bisexualitat.
Home, ja t'ho dic jo. No.
Seré una parella positiva.
Perdona, no jo també. No, perdona, tu ja la vas experimentar, sí. Perquè la Marta i la Goico no es van posar, diguéssim, a practicar sexe a la taula.
No,
ella
respecte a la resta de gent.
Respecte a la Mumu i a nosaltres.
Ella no és gens bisexual. Ja ens ho ha dit.
Sí, és veritat que no.
Ja ens ho va dir.
Va dir que ella això no ho tocava.
Bé, jo encara tenc punts, llavors, pot ser.
Potser,
sí.
Ja sé que no en tenc cap, però...
Sí, potser li funciona
jugar.
Un altre perfil, però jo ja insisteixo des de fa dies que ella hauria de trencar patrons i poder aquest és una manera de trencar patrons realment molt forta.
Molt bé, nois, ho deixarem aquí. Demà hi tornarem a partir de les 6 de la tarda. Que vagi molt bé.
Com molaria que el programa fos més llarg, eh? Que ens tenen censurats i silenciats.
Bueno, hi ha una graella i quan...
No és més llarg, avui?
Avui, mira, avui una miqueta més llarg.
Ah, mira, regalet per vosaltres.
Mira, 4,
va, de tant
minutets.
En tant ens agrada tenir aquests detalls.
Mira,
la mona, de Pasqua.
Apa, fins demà.